Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Comparteix a qui aplica aquesta llei en franquista.
El problema
només
que té, Joan...
Deixa'm respondre això molt breument i ja està. Només una precisió. Jo no he dit que la justícia espanyola sigui franquista, perquè jo no et poso en dubte que Espanya sigui una democràcia que formi part...
Dir que no ha netejat
no és dir que els jutges són franquistes, és dir que hi ha una... És a dir, és un fet històric. El Tribunal d'Ordre Públic es converteix de la nit al dia amb l'Audiència Nacional sense que hi hagi cap mena de renovació, sense que hi hagi cap mena de fiscalització, sense que hi hagi cap mena de canvi amb res de res. I ahir, qui de cop i volta, després de 4 anys amb la causa encallada, decideix que imputa a 4 dies que suposadament s'aprovi una amnistia, que imputi el president Puigdemont i la Marta Rovira per terrorisme, és un jutge de l'Audiència Nacional.
És que tu creus... Però llavors digo clar, aleshores, tu creus que el jutge de l'Audiència Nacional, García Castellana, és un prevaricador?
Sí, ho crec.
Molt bé, doncs sí. Permetem que et digui que el que crec jo és que la justícia és la justícia, la política és la política, Joan, i que no pots frenar la justícia per la qüestió
política, el problema és que el Joan, el problema és que posar-se les mans al cap per dir prevaricador o insinuar que és prevaricador un jutge,
si només ho fes,
però és que resulta que la dreta ho fa cada 2x3 amb el jutge que li rota. I ho ha fet ara, ho farà tota la vida i ho seguirà fent. Per tant, el problema que té la justícia a Espanya és que ja no li calen covatxes, que tu deies ara, per conspirar. És que conspiren a cor obert, a ulls de tothom, amb grups de WhatsApp com el del senyor Cosidó del PP, que deia que controlava la sala cinquena del Suprem, i tantes altres coses. Hem vist senyors membres del Consell General del Poder Judicial, consellers dels governs d'Esperanza Aguirre o d'Isabel Díaz Ayuso. I hem vist, i tenim el senyor Marlaska, exjutge de ministre del PSOE, i hem vist un exministre del PSOE que ara està al Tribunal Constitucional. Deixa'm acabar. Aquesta pornografia grotesca sí que és franquisme sociològic. És a dir, sí que existeix encara aquella idea d'intentar controlar els poders de l'Estat i que no hi hagi divisió real entre ells, tot i que n'hi hagin de formals. I llavors no cal que conspirin, ja ho fan. Aquells senyors que es fumaven un puro, progressistes i conservadors amb l'etiqueta aquesta, que vol dir PP i PSOE, quan havien de sentenciar sobre el Constitucional i eren membres del Poder Judicial que havien de sentenciar sobre això, doncs això ha existit i s'ha fet descarnadament. Aleshores, jo sóc molt contrari a utilitzar el concepte cop d'Estat. L'he criticat cada 2x3 de la demagògia de Ciutadans, del PP, de Vox i tot el que hem parlat respecte a Catalunya, i també ho critico respecte als que ara diuen que el PP vol fer un cop d'Estat. No li cal, perquè ja tenen les estructures de l'Estat. Ara sí que vivim en un estat de cop. És a dir, només entenen de cops. Hi ha una cosa semàntica, Jordi, que a mi m'encanta fixar-me en aquestes coses, els últims dies els tuits i les respostes a rodes de premsa de PP i PSOE. Hi ha una paraula en comú, un concepte. No nos amedrentaran. Amedrentar. El concepte amedrentar és tan descriptiu de com entenen ells la política, és a dir, tot ha de ser, per dir-ho allò mal dit, a hòsties. Tot ha de ser a cops. És a dir, és com la imatge aquella del quadre de Goya, és a dir, amb l'os que se'l foten al cap. És a dir, i la idea és que això és la política a Espanya, i enmig de tot això, el que més excita aquests moments d'enfrontament mític és sempre quan surt alguna cosa des de Catalunya, el que vivim ara, que si són escratxes quan se'ls hi planten al davant de les seus del PP i ho critiquen, però ara ells també ho fan davant de les seus del PSOE. I és el llenguatge que entenen i el que els surt de dins, sempre, quina casualitat, sovint o bastant recurrentment, quan Catalunya està pel mig.
Isabel, vols dir alguna cosa?
No, bueno, és Catalunya està pel mig, no? Catalunya és l'eina que fan servir per lluitar entre ells dos.
És l'os.
És l'independentisme, no és Catalunya.
No diferencien. ¿Dónde se firma contra los catalanes? ¿Dónde se firma contra los catalanes? Frase mítica d'una senyora que en teoria firmava contra l'Estatut.
A mi no em representa Puigdemont, ni em representa Sánchez.
Ni Maragall, ni Montilla,
ningú. És un pacte amb l'independentisme. No és un pacte, però jo... Bueno, perdona, Isabel, disculpa.
No, acaba.
No, jo volia fer només una pregunta sobre el tema aquest de prevaricar, que estava dient, l'única pregunta era... L'any 22 Junts va presentar una proposició de llei per al tema de l'amnistia al Congrés, i en aquells moments els lletrats del Congrés que deuen ser persones, suposo jo, sàvies i doctes amb la matèria, van emetre un informe dient que això estava fora del marc constitucional i que no es podia tramitar.
I els va caure la cabella
sobre. Aquella gent en aquells moments s'equivocava o prevaricava perquè li va dir al Sánchez no, no, esto no toca.
No, jo no crec que prevariqui un lletrat. Vale,
només ho deixo com a pregunta perquè puguem reflexionar.
Doncs jo no sé si prevariquen, però que el lletrat del Congrés s'arrogui la potestat de decidir què és constitucional o què no és constitucional, clar, quan tens un Tribunal Constitucional, que se suposa que és qui ho ha de fer, a mi, sincerament, em genera inquietud, igual que em genera inquietud que el Tribunal Constitucional digui que és el que es pot debatre o no es pot debatre al Parlament de Catalunya. Però portem molts anys així. I no necessàriament amb tribunals o poders judicials que tinguin majoria
però
conservadora...
Això era la Batet.
No, si em deixes acabar, sí, perquè sí, no he acabat la frase, no, que tinguin majoria conservadora o majoria progressista. Perquè el que passa és que aquí, no sé si ens movem a cops, però ens movem per necessitats.
Això sí.
I és la necessitat del moment.
Mònica, vols dir alguna cosa i l'ot vol?
Sí,
després
volia dir, no hem dit que els jutges fossin franquistes, Joan, simplement hem dit que no van fer la transició i que ells han agafat aquest rol de guardians de l'Espanya centralista. És la meva opinió. Sí que anem a cops, realment, i si tu dius que hi ha separació de poders endavant, però justament quan José María Aznar dijous fa allò de qui pugui que faci, i veiem, insisteixo, la decisió d'ahir del magistrat García Castellón, que és oportunista. Per tant, aquí ho deixo i, sobretot, no posis en boca nostra coses que no hem dit, eh?
Mònica, perdó. No, és que no és que hagin agafat el rol de la defensa de la unitat d'Espanya. És que es va subcontractar la resolució d'un conflicte polític a la justícia. I un cop li has donat, ja no li pots treure.
No és així, és això.
Sí que ho és.
Escolta'm, la política... En principi és un poder que està al mateix nivell que la justícia. Els polítics, per el fet de tenir el poder que li pugui donar l'investidura al Sánchez, no vol dir que tingui impunitat. Vol dir que tenen que exercir el poder dintre d'un marc legal. I quan tu et surts del marc legal exercint el poder, la justícia té que intervindre.
Joan, però no poden avançar-se el delicte. Joan, que no hi ha la llei d'amnistia encara.
Les coses en un estat de dret són, com us l'estic explicant, a mi em sap greu, perquè vosaltres segurament, no dic a tota la taula, però dic com a mínim a una part de la taula, us agradaria que, com que l'independentisme en sou afins, que la justícia mirés cap a un altre costat i que, per tant, la política...
No,
que, per tant, la política fos impunyada.
Tu ets molt afín a l'espanyolisme i no et diem que estiguis a favor de gent que està cridant Viva Franco ara les manifestacions, i no
Espanya
pots,
no
pots implicar.
Toni,
per això, però és que igual, m'has escoltat.
Igual que no Catalunya és,
Joan,
igual que no tot Catalunya, igual que no tot Catalunya és, igual que no tot Catalunya és l'equivalent a una persona imputada per terrorisme com Puigdemont, Espanya no és.
I tu m'has escoltat, t'acabo de dir, com que tu acabes d'inferir que has dit, vosaltres com que sou independentistes X, jo et dic, tu encara que siguis espanyolista, no t'estem dient que siguis com els que es manifesten davant de Seus, ho han fet, diem Viva Franco, una gran i libre, i el que estan dient aquests dies allà. És a dir, per tant, oi que hi ha terme mig? Oi que podem entendre que un poder judicial ha de poder decidir sobre les lleis o sobre l'incompliment de lleis, però no avançar-se a una llei que encara no existeix? És a dir, perquè repeteixo, ho ha dit el mateix senyor president interí del Consejo General del Poder Judicial. Ell s'absté perquè diu, ostres, potser que tinguéssim la llei al davant per pronunciar-nos. I ho diu un senyor que forma part d'aquesta majoria conservadora, entre cometes, que és una etiqueta per no dir del PP. Perquè jo recordo els temps en què existia Espanya, per exemple, un tribunal constitucional amb un senyor que es deia Tomás y Valiente, que el va matar, per cert, on d'allò tenia un prestigi. Fa molt de temps que està cobert de tot el pitjor de la política. I vosaltres diferencieu, i jo permeteu-me aquí un punt de escepticisme, diferencieu sobre política i poder judicial, i jo crec que fa molt de temps que aquesta frontera, Espanya, s'ha trencat.
Ah, bueno, especialment tenint en compte que Espanya no compleix el que fa molt temps que li demana la Unió Europea, que és la renovació de tots aquests òrgans. Jo crec que la discrepància fonamental que hi ha a l'estat espanyol en aquest sentit és que un bàndol vol esclafar l'independentisme i l'altre bàndol vol pacificar l'independentisme. I aleshores, en un bàndol hi ha aquesta coordinació que estem veient a les últimes hores del senyor Aznar cridant a la insurrecció i aquestes manifestacions davant de totes les seus del Partit Socialista, el pronunciament del Consell General del Poder Judicial, el moviment del senyor García Castellón, etcètera, etcètera, i a l'altre bàndol hi ha tota aquesta mena de les editorials del Financial Times, el PSOE, tot aquest bonisme, tota aquesta bondat sobre com afavorirà la democràcia i com afavorirà la salut de l'estat espanyol, que s'avanci amb la via de la pacificació.
Ara.
I aleshores l'independentisme el que ha de saber és que aquests són els bàndols a l'estat espanyol i que la tensió dialèctica a l'estat espanyol és simplement aquesta, però no hi ha un marge real de reforma ni d'obtenir concessions estructurals. Si tu et sumes al pacte, d'aquesta discrepància espanyola on hi ha el PSOE, que és qui la coordina i qui la pilota, has de saber que el PSOE té... O sigui, aquest és el bàndol de la pacificació.
Sí, però difereixo en que això sigui un bàndol de la pacificació. El PSOE no té aquest bonisme, Ot. El PSOE defensa això i defensa el contrari quan li convé.
Estem parlant d'aquest moment.
Ara no hi ha dos bàndols. El PSOE fa això perquè li convé.
Home, si
ajustadament tres mesos, el PSOE deia respecte a l'amnistia el mateix que deia el PP. I respecte a Puigdemont, tots aquests. És pura conveniència.
Jo sé, però no
crec que hi hagi dos bàndols de bonisme i de cop dur. Han estat en el cop dur, en el 155 quan ha calgut.
Són les de Vídeu. Armenteres, Què tal? Com va tot? Alguna novetat?
Mira, una imatge molt gràfica. Ha arribat ara fa uns minuts aquí al Congrés dels Diputats el cap de premsa, el DIRCOM, el director de comunicació de Francina Armengol. I clar, demanes, com ho tenim? I saps aquella emoticona del tipus que aixeca els ombros?
No hi ha ombres a la matica. Ah, sí, aquell.
Sí, els
braços, sí, els braços una mica i les espatlles,
sí,
no?
Sí,
volem dir, no? Què ens depararà el dia? Ni la més remota idea. Així estem.
Arnau, què...
No, pendents del Partit Popular, Borja Semper a Antena 3 fa una estona també ha xerrat sobre les manifestacions, poca cosa més enllà de l'argumentari que ja explicàvem fa una estona aquí al Món Arracó. De fet, defensen aquesta llibertat dels manifestants ahir davant de la seu del PSOE.
Lluís Tovar, des de Brussel·les, què?
Doncs aquí seguim, a l'hotel, estem en l'hotel on hi ha Santos Cerdán, ens diuen que ja s'hi han posat avui, que ja han començat les negociacions altra vegada, segueixen sent optimistes i ens diuen també, clar, els hi preguntem, però quantes nits d'hotel teniu, no?
I, és bona pregunta, aquesta.
I ens diuen que sí, que van al dia, és a dir, que de moment van nit a nit i, no?, com diria aquell, partido.
Sí, o com deia l'altre, pasito, va fer per pillar.
Controla si van a comprar roba interior o alguna
cosa. Home, la muda. Ja la
vendria a l'hotel.
Ara entrem aquí, que si rebta la roba interior, no?
La maleta que vam fer diuen que era optimista, però clar...
Si llavors era petita.
Fins un ordre.
Llavors no sé si tota, però fins i tot la gent que està aquí també, doncs una mica de desgast, que fins i tot que baixen i clar, no es poden moure d'aquí, ens diuen ja estem cansats, perquè clar, això no es mou i és lent. Per tant, l'única novetat és que ja han començat avui, s'hi han posat, i per tant a l'espera.
Perquè és d'Armenteres, si ara hi hagués avui si hi hagués un acord, imagina que aquesta nit hi ha un acord, val?
Mm.
Sí. Tu quan creus que hi ha la investidura?
Dijous, divendres. Avui és dimarts.
Un moment,
48 hores.
Aquí hi ha una cosa que primer... Divendres.
Bueno, pues, un moment. Perquè aquí hi ha una cosa que és que Junts ho pregunta la militància, no?
Sí, però avui en dia aquestes coses fan telemàtiques, mira el PSOE.
Aquesta tarda, sí.
En teoria havien de convocar un Consell Nacional, sí, també, però bueno, es pot fer telemàtic. Però
avui en dia troben la llei feta a la trampa.
És un acord històric.
Un
moment,
a veure si l'Armenteres em dona la raó.
Armenteres, què dius,
Joan? El primer ple seria divendres, i com que el dissabte en principi és hàbil, si hi hagués haver-hi una segona votació...
És que només hi haurà una votació.
És mal dia el dissabte, Joan.
Dissabte és mal dia.
Dissabte és mal dia perquè dissabte hi ha el Congrés del Partit Socialista Europeu a Màlaga.
Tenim Màlaga.
Exactament. Que de fet és divendres i dissabte. Pedro Sánchez hi ha confirmat la seva assistència dissabte. És l'anfitrió.
Ell
seria
volia,
un lleig.
Ell volia anar a Màlaga.
Es pot fer, es pot fer. Però la pel·lícula passava més per dimecres, dijous inicialment, a dimecres ja no arribem, òbviament, perquè és demà.
Sí. També volia ser present amb la Leonor de Jurant al Carre.
Sí. Un moment. Dimecres, deixeu un moment, sisplau. Dimecres no podrà ser per raons òbvies ja. Dijous...
És festa a Madrid?
Bueno, festa a Madrid, però...
És l'Almudena.
Però no passa res.
Home, la moral social s'ha de preservar, no?, que diuen els bisbes.
I no sé jo si el conveni dels treballadors...
Jo crec que ens anem, jo crec que ens anem la setmana que ve. De moment no hi ha acord, això també t'ho deixem que ho digui, eh?
Si ens anem a eleccions.
Com?
No sé.
Queden 20 dies, que és una dada que sempre la Mònica li encanta.
Bueno, escolta...
20 dies.
No, és un tema que de pressió que té, per exemple, el Soel de Mont. Si se'n va a eleccions, palma bastant. És a dir, ara sí que ho té complicat.
Pràcticament un quart d'onze. Un segon, sisplau, que l'està penant.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
La teva pròxima revisió a Dacia Service et deixarà molt zen, perquè ara t'emportes un any de garantia addicional pel teu Dacia en cada revisió. A més d'avantatges que aniran creixent amb l'antiguitat del teu Dacia. Vine a la xarxa Dacia Service i sent la tranquil·litat Dacia Zen. Consulta les condicions a dacia.es.
No li baixa la febre, té 2 mesos.
És la meva mare, és diabètica. Necessito una cita urgent.
En moments com aquests, quina assegurança de salut escolliries? Mapfre Salut, la telemedicina més avançada. Cita online, videoconsulta amb especialistes i centres mèdics Mapfre Salut. Mapfre, l'asseguradora de més confiança d'Espanya.
Joguines d'Aldi, ja arriba Nadal. Què en faran de nosaltres?
Jugar!
I què més?
Divendres arriben les joguines d'Aldi. La cuina de fusta, jocs educatius, simbòlics, el millor preu. Aldi, el teu Nadal sempre guanya. Descobreix-ho ja a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Arriba Eurodream, el nou joc que et permet renovar la il·lusió d'un gran premi cada mes.
20.000 euros al mes durant 30 anys per complir tots els teus somnis. Ser jugador de futbol o...
Mestressa d'una cafeteria amb classes de ioga o reprendre la teva passió pels cotxes antics.
Eurodream sorteja 20.000 euros al mes durant 30 anys i premis de 2.000 euros al mes durant 5 anys. Escullen cada aposta 6 números del primer bloc i un somni.
Quin és el primer somni que vols complir? Eurodreams, renova la teva il·lusió. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Black is Black a Conforama i ho celebrem descomptant 50 euros per cada 300 euros de la teva compra. Aprofita del 3 al 7 de novembre per redecorar casa teva. Conforama.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
En 20 segons no n'hi ha per gaire, però sabent que al nostre planeta sí que se li acaba el temps, n'hi ha per moltíssim. Per explicar-te que si avui arribem a tot Catalunya, és per impulsar la transició energètica i oferir-te una energia 100% verda. La millor energia per fer millor la vida de la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Per què triar una única destinació si pots visitar-ne moltes en un mateix viatge? Amb Celebrity Cruises, gaudeix de les teves pròximes vacances en un resort de luxe sobre la mar i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Cort Inglés. Consulta les condicions i reserva ara el teu creuer a Viatges al Cort Inglés.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Benet Iñigo, bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest moment, d'avui 18 minuts, perquè et demana pas des de Brussel·les. Lluís Tovar. Lluís, què està passant?
No, Jordi, és un detall de color, perquè més o menys per posar-vos en context, a l'hotel on està Santos Cerdán és normalment on molts primers ministres es queden a les cimeres europees, i ahir, per exemple, es va obrir la porta d'un ascensor, ens pensàvem que era Santos Cerdán i va aparèixer Mario Draghi, l'exprimer ministre d'Itàlia, i clar, ens vam pensar que seria la figura del verificador internacional. Després a Mario Draghi se li ha encarregat un informe de competitivitat europea i sobre economia europea, i està aquí per això. També a la tarda va arribar el primer ministre de Malta. Per tant, és un hotel on hi ha molt moviment, i moviment del nivell, diguem-ne. Però res, simplement aquest detall, a l'espera de que passin més coses.
Carai, pressupostos de Camp
Ferran. I Santos Cerdán, que no deu entendre res, deu compartir no passillo amb Mario Draghi.
Jo crec que és el càrrec del socialisme.
I deu pensar, però qui sóc?
Sí, no, la gent és, deu ser el càrrec socialista que menys gent coneix al món.
Fins fa una setmana.
Bueno, sí,
tal qual.
Aquí tenim aquí el Benet Iñigo, perquè... Aviam, primer de tot, Armenteres, estàs bé de l'allò d'ahir la nit o no?
Sí.
Sí, eh?
Però em toca els nassos que m'assenyalin. O sigui, això que l'extrema dreta t'assenyali i et faci imatges i tal...
Com imatges?
Bueno, allò que se't queda mirant i amb els ulls et diu t'he vist, m'he quedat amb la teva cara, sé qui és, et busco, vas amb el micro... RAC1 són populars a Madrid per tot el tema del DAMI, les transmissions...
Esclar.
Saben que són catalans, et senten parlar català, llavors... Bueno,
i que sou una ràdio indepe.
Toquen els nassos,
això ho diuen. Ràdio indepe.
Sí. I llavors, què anava a dir? I... tots aquests que diuen tot això, no l'he escoltat mai la ràdio.
Ja, el Federico.
No, el Federico no.
Ho diu també.
Federico, mira... No, Federico encara. Clar. No, Soraya Sáenz de Santa Maria, sense la més lluny.
Això, també.
Home, Soraya Sáenz de Santa Maria... Ai,
catalana.
Madame l'Azufre, que deia aquell.
Sí, tu parles. Però era una empresa catalana.
Sí, llama Montserrat.
Una cosa no té l'altra.
Sí, exacte, una cosa no té l'altra. Hi ha molta gent que treballa en una empresa catalana i que no té res a veure en Catalunya. Això em recorda la frase del García.
Bueno, l'Esperanza Aguirre, sense la més lluny, també col·laborava amb una empresa.
Aquí el català ens agrada molt. Bueno, és igual. Són les 21 minuts, dèiem, perdona, que estava... Llavors, però va acabar bé, no?, per entendre'ns, Armenteres, allò d'ahir.
Sí, va acabar bé.
Però això era Vox, tot, sí. O sigui, el 90% Vox, no, diries?
A veure, inicialment no. O sigui, inicialment era una manifestació bastant transversal, però sí que és veritat que es comença a radicalitzar, es nota molt quan hi ha la piulada a través de les xarxes socials de Santiago Abascal dient «Vamos a Ferraz», ell arriba, i quan arriba es complica tot. Ja ho explicàvem en directe també, que hi ha una mena de canvi de target, o sigui, es rejuveneix la manifestació, comencen a aparèixer joves, sobretot, amb bragues i amb mocadors per tapar-se la cara. També comencen els drons de la policia a sobrevolar la concentració, entenem que amb algunes identificacions, i tot allò es va anar cabrejant. I el que inicialment eren 80 policies, que només n'hi havia 15, davant de tot de les tanques, amb tota la concentració d'extrema dreta a una banda, a la que apreten una mica per tirar a terra les tanques i intentar arribar al PSOE, perquè allò va ser un intent d'assalt de Ferraz, arriba més policia, i llavors els manifestants apreten més, i llavors més policia, i llavors més... I era el joc del gat i la rata, fins que acaba amb gasos lacrimògens.
Bueno, això és el que va passar ahir, però... bueno, va passar ahir a la nit, però és que ahir a la tarda hi ha una notícia que de debò jo em quedo molt... És a dir, causa-efecte, el moment que es produeix, tot és una cosa que dius, hem parlat del Consell General del Poder Judicial, que ja és lleig, però l'altre... És a dir, surt un jutge, García Castellón, que diu que, bueno, que se'ls ha d'aplicar a Carles Puigdemont i a Marta Rovira, bueno, pues que se'ls ha d'imputar per terrorisme. Va, llavors, sí. Se'ls imputa per terrorisme, però hi ha una cosa que és més bèstia, que per mi encara és més bèstia que això, que és el tema del mort francès. Clar, jo de cop i volta dic, hosti, un mort francès, però què és això? I vaig haver de buscar. Pots començar per aquí, Benet? És a dir, això del mort francès, exactament?
Sí, un dels detalls de la interlocutòria que fa ahir el jutge Manuel García Castellón, en el qual imputa formalment per primera vegada després de 4 anys a 12 persones, bé, a 10 i a 2 de manera indirecta, que són Puigdemont i Wagensberg, doncs hi ha un detall, hi ha uns paràgrafs d'aquesta interlocutòria que apunta...
que s'ha d'investigar si la mort d'un ciutadà, d'un turista francès a l'aeroport del Prat, el dia que va sortir la sentència i va haver-hi la primera convocatòria de Tsunami, el bloqueig de l'aeroport, es pot atribuir si els responsables de Tsunami serien responsables també de la mort d'aquesta persona. No entra massa en detall, se sobreentén que els podria atribuir aquesta mort perquè el bloqueig de la infraestructura va impedir que arribés doncs, l'assistència mèdica necessària i, per tant, doncs, d'alguna manera, els convocants d'aquella manifestació indirectament són els responsables, se'ls pot atribuir penalment la responsabilitat d'aquella mort. Clar, en 4 anys, és veritat que aquesta causa ha estat secreta durant 3 anys, però en cap moment, des que es comencen a saber detalls, a principis d'aquest any, doncs ningú havia parlat, és un fet que no havia aparegut per enlloc en aquesta causa, no apareix en els informes tampoc de Guàrdia
Civil. Jo dic diverses coses de l'època. De l'època, ho dic perquè... Hòstia, és molt bèstia. És que és molt bèstia, això. Mira, l'ambaixada francesa, en el moment que això va passar, aquest turista va patir una aturada cardiorrespiratòria. Mm-hmm. Va ser a l'aparcament, sembla, a l'aparcament de la T2, de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. I després va morir a Bellvitge, a l'Hospital de Bellvitge. Però, aquí la història és que el SEM va confirmar que l'home va ser atès per una de les dues ambulàncies que ja estaven mobilitzades a l'aeroport del Prat, que li van fer l'assistència mèdica al mateix lloc per estabilitzar-lo. I després va ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge, crec que això no me'n recordo, amb helicòpter, crec recordar, perquè era la manera més ràpida per arribar. Per arribar, i va morir a l'Hospital de Bellvitge. L'ambaixada francesa va desvincular aquesta història, però no només l'ambaixada francesa, el SEM també, i AENA també. O sigui, AENA, el SEM i l'ambaixada van desmentir que allò succeís.
Van desvincular les protestes del fet de la mort d'aquesta persona.
Llavors ara ve un jutge i diu, no, doncs mira, saps què? Per si de cas, digues Isabel García Pagán.
No. No només en aquell moment ja es va desmentir, sinó que aquest intent que fa el jutge d'introduir una víctima mortal dintre d'aquesta causa té a veure amb la negociació de la llei d'amnistia. Perquè si el delicte de terrorisme que es pretén amnistiar amb la causa de Tsunami, que és l'acord al qual arriben PSOE i Esquerra Republicana, s'assenyalava, diguéssim, que era delicte de terrorisme, però sense delicte de sang. Sense ni lesions no accidentals, sinó infringides amb intenció. No? I, per tant, no només hi ha el mort a l'autor del jutge Castellón, sinó que, a més, assenyala si se'ls hi poden atribuir als organitzadors de Tsunami les 120 i pico persones ferides i els 47 policies que també van patir ferides durant aquella mobilització. Vull dir que, tot i que el redactat és de investiguem si això pot estar vinculat a l'organització, el que busca és una zona grisa per on l'amnistia no hi pugui cabre.
De fet, en aquesta interlocutòria hi ha molts elements que, casualitat o no, són... Bé, com a mínim et fan aixecar les orelles, no? Un és aquest, que és un atac directe, per dir-ho així, al projecte, a l'esborrany que sabem que s'està negociant, el que diuen sobre els morts i sobre els ferits que quedarien fora de l'amnistia. L'altre són els tempos, no només perquè la imputació es fa ara, no? Just en aquest moment, quan els informes de la Guàrdia Civil ja assenyalaven aquestes mateixes persones, se les podria haver imputat el mes de maig de l'any passat, sinó perquè ho fa, en primer lloc, encarrega la Guàrdia Civil un últim informe. La Guàrdia Civil li diu que tardarà 3-4 setmanes en fer-lo, al final l'entrega en una setmana. El jutge demana a la Fiscalia, vostè què en pensa, a qui he d'imputar, a qui no, li dona 72 hores, i abans que la Fiscalia presenti el seu posicionament, ahir surt amb aquest auto d'imputació. I el tercer element que em fa pensar és que en l'últim informe de Guàrdia Civil, que en vam parlar aquí la setmana passada, es parlava de Marta Rovira com el gran cervell del Tsunami Democràtic, i Puigdemont hi apareix, si surt el seu nom, i de resquitllada. I, en canvi, el jutge va més enllà que l'informe de Guàrdia Civil i situa a Puigdemont com a en una posició de lideratge de la plataforma. Per tant, diguem-ne que aquí es veu una pressa a l'hora de prendre decisions i, a més, hi ha aquest element en l'interlocutor.
I no s'inhibeix directament, perquè hauria de fer-ho en el cas de Puigdemont i Wagensberg. O sigui, el que demana és que si volen declarar voluntàriament que ho facin, perquè ell sap que no els pot investigar.
El que passa és que aquest jutge té una història, és a dir, no és un jutge, sinó aquest magistrat García Castellón, per exemple. Ara aquests dies hem anat veient declaracions que feia ell mateix sobre el tema de l'amnistia.
Ara anem amb això, perquè no vam saber qui és exactament aquest home. Qui és García Castellón, aquest jutge, Benet?
Bé, el jutge García Castellón és un jutge que porta molts anys de carrera, que sempre se l'ha vinculat a la diguem-ne, conservadora de la justícia, i que ha protagonitzat diverses polèmiques. Ara, cada jutge, i amb molts anys de carrera, evidentment, acabes tenint casos polèmics, i més si estàs a l'Audiència Nacional. Però sí que és veritat que és un home que ha aparegut molt sovint a les notícies. En primer lloc, perquè el primer cas que es va fer conegut abans d'arribar a l'Audiència va ser un cas contra una clínica abortista a Castella i Lleó. Avui explicava, crec que era el diari Oponés, que la denúncia per aquell cas la va posar el seu propi germà de l'Opus Dei, i sobretot ha estat molt mediàtic els últims anys, un cop...
És Opus, ella?
Ell no, jo
el
no ho sé.
El germà és Opus.
Però el germà sí. Vale. I des que va tornar a l'Audiència Nacional, que va ser el 2017, una mica, després d'unes converses, per cert, entre l'expresident de madrileny, Ignacio González, que li diu a Zaplana: escolta'm, en aquesta investigació que em porta a mi l'Audiència per casos de corrupció al PP de Madrid, per què no feu fora un jutge que hi havia en aquell moment, Eloy Velasco, i poseu a García Castellón, que estava en una plaça a nivell internacional? Això va acabar passant, és a dir, aquesta conversa prèvia va acabar passant, i a partir d'aquí, doncs, és conegut aquest jutge per portar diverses causes, com els papers de Bárcenas, la Kitchen, la Púnica, el Lezo, causes en què des d'alguns sectors es diu han acabat totes arxivades, per exemple, per Maria Dolores de Cospedal, no va voler imputar Rajoy. La Fiscalia Anticorrupció li va demanar imputi a Maria Dolores de Cospedal perquè hi ha una conversa dels àudios de Villarejo en què aquesta persona li demana que intervingui perquè Bárcenas no publiqui la comptabilitat del PP. Segons aquest jutge, doncs, no era un indici suficient perquè no són fiables aquelles gravacions, i va decidir que no es tirava més el fil per aquí. Després, quines altres causes ha portat últimament? Doncs la dels CDRs, de l'operació Judas, li han tocat el crustó diverses vegades des de la mateixa Audiència Nacional, perquè les defenses demanaven: escolti'm, d'on treu tota aquesta informació per imputar terrorisme als meus clients? Perquè ell mateix deia que es basava en part en unes diligències secretes que hi havia a l'Audiència Nacional, i no els hi donava les defenses aquestes diligències secretes. No va ser fins que els seus superiors li van dir: escolti'm, faci el favor de donar aquestes diligències pel dret de defensa que han d'accedir-hi, que els hi va donar. És a dir, sempre se'l veu, com a mínim s'ha anat comentant que ha sigut més benèvol o més garantista en les causes que instruïa vinculades al PP, i en canvi molt beligerant o amb una actitud relativament opaca a l'hora de lliurar la informació en causes que afectaven a l'independentisme i a Podemos, que també ha investigat, per exemple, a Juan Carlos Monedero, el fundador de Podem, pel finançament del partit, i altres causes que ha tingut en Pablo Iglesias.
Toni Aire.
Fixa't una cosa sobre la traçabilitat del personatge, i aquest és fàcil de traçar, ja, i entre altres coses, perquè ara tenim àudios com, per exemple, fa no gaire que ell es pronunciava a Galícia sobre... Deia, per exemple, a la Constitució...
Això deia concretament sobre el tema de l'amnistia a García Castellón, que és el que refereix l'Aire.
Yo, únicamente como ciudadano, podía decir dos cosas. Uno, que la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud, y sin embargo no es posible, y no está prohibida expresamente.
Ahí en la dialéctica Tigres y Leones, que tienen eso, soy PP al Poder Judicial de Torrebruno, José Antonio Martín Pallín, que és magistrat emèrit del Suprem, va dir que aquest senyor calia que li subministressin neurones per dir coses més originals que això, perquè, entre altres coses, si no sap la Constitució, com a mínim que sàpiga llegir, perquè deia: la Constitució sí que parla explícitament de tratos inhumanos crueles y degradantes y sobre la discriminació, per tant, que l'esclavatge no està contemplat. Ho dic perquè, una, el personatge és el que és, és, després el responen, però segon, a la traçabilitat que feia ara el Benet, algú dirà, ostres, i ara per què et poses tot la vida d'un jutge que hi pot pensar el que vulgui? A Madrid aquests dies l'estan fent la dreta respecte de Cando y do Conde Pumpido, el president del Tribunal Constitucional, i el seu fill, acusat d'una violació grupal i exonerat per una jutgessa que, vamos, té tots els vincles que pugui tenir amb el PSOE i concretament amb la família Conde Pumpido, i per tant és legítim de fer aquesta traçabilitat, o si no, si la fan uns, la poden fer els altres. El personatge el veus venir d'una hora lluny, i els pronunciaments que està fent són molt explícits. Per tant, ara quan fa això, ara en aquest moment, respecte a Puigdemont o de Rovira, va, vamos, és allò que és una regla de tres, més senzill que una regla de tres. No?
Aviam, què diu el Joan López Alegre?
No, jo... el que segueix en aquí volant per sobre de la taula és García Castellón respon a unes instruccions que ha rebut d'algú i per tant és un jutge sicari de unes instruccions polítiques. Això és el que en el fons es destila d'escoltar-vos ara. Jo crec que ens hem de centrar un moment en què és el que s'investiga sobre Tsunami Democràtic. El que s'investiga és...
D'ahir, perdona.
Sí,
ahir hi ha una cosa que diu lo del francès, em sembla molt bèstia.
Jo si realment la voluntat és trobar si la causa per la qual aquest senyor va morir, fem una mica tard, fins i tot un manament. I si com a ciudadano el senyor jutge considera o pot fer la consideració sobre si l'esclavitud és constitucional o no, suposo que com a ciudadano deu pensar també que trigar 5 anys a esbrinar els motius de la mort d'un senyor en un aeroport quan van passar uns fets que eren públics i notoris i que suposadament, entenc, després de llegir la interlocutòria del jutge que podria tenir origen en determinada mobilització, ha trigat 4 anys a posar-ho per escrit.
I que la família que el fill del difunt no hagi dit res en aquests 5 anys també és sorprenent.
El fet que s'investiga en el seu conjunt és si un grapat de persones que tenien responsabilitats polítiques, algunes diputats i altres que estaven directament en l'executiu, fos en el consell executiu o amb càrrecs a la Generalitat, van reunir-se fora dels ens oficials que els hi pertoca com a membres de la Generalitat o com a membres d'un Parlament, per lutant, per conspirar i per organitzar una sèrie de fets com són la invasió de l'aeroport, la invasió de les vies de l'AVE, tallar la frontera de la Jonquera per tal de desestabilitzar un país. Fet que no només està investigant el senyor García Castellón, sinó que està investigant també l'Institut de Helsinki, per cert, o està investigant l'Institut de Helsinki per una petició que va fer el PSOE al Parlament Europeu el mes de juny
d'aquest. Que hem dit abans.
Però per tant, tot això
és al revés, Joan.
Tot això és el que s'investiga sobre Tsunami Democràtic. Si una sèrie de gent va conspirar des del poder per desestabilitzar un país...
Un moment. El que en sap, Benet.
No, el que s'està investigant és si les actuacions de Tsunami són terrorisme, és a dir, es considera que tallar la P7, que fer la protesta a l'aeroport del Prat, etc., això és terrorisme. A França, que hi havia una part del tall de la Jonquera, mai ho han considerat terrorisme, sempre ho han considerat una manifestació, un dret a protesta. S'ha multat a gent pel tall de l'autopista, però en cap cas s'han plantejat un culpable per terrorisme, i a partir d'aquí, si això és terrorisme, qui va ordenar-ho i qui va doncs, organitzar tots aquells moviments.
És que, Benet, el nucli és això, és a dir, el que deia el Joan està molt bé, és la seva opinió, la nostra, la meva és la meva, però és que és bastant nítid i cristal·lí que la voluntat és vincular el que va passar a Catalunya amb el terrorisme, que no és la primera vegada que es fa per combatre, també recordo l'Estatut, amb l'Estatut Zapatero era ETA perquè pactava con Carot, que pactava con Josu Ternera, i la línia directa era, por tanto, Zapatero es ETA i l'Estatut es ETA. No és la primera vegada, aquí hi ha una voluntat clara d'atacar el que va passar a Catalunya, que aquí feia molta conya amb allò de ni un paper a terra, i la revolució dels somriures i tot això, i tenia un sentit, és a dir, es feien a sobre que passessin coses com les que va provocar, per exemple, després la sentència de l'Estatut, però va trigar moltíssim. Perdona. Però els feia molta ràbia que no passés res del que ells poguessin tacar com a terrorisme, com a violent, etc. Després va arribar una reacció i van passar coses. Ara, això, aquesta iniciativa és bastant nítida d'acabar això, primer a intentar evitar que l'amnistia es pugui aplicar en el sentit ampli del que va passar al voltant del que hem descrit com el procés, i segona, l'atac del terrorisme. Això és claríssim.
És tan gran el viatge i l'accés del...
Què? Sí, tot el que va passar quan la sentència, segons tu, a Urquinaona, a Via Laietana...
Van haver-hi aldarulls, que ja ho hem dit, he vist coses del sector del metall, de lluites, i a la seu del PSOE, gent que s'arrencava mànigues a les camises i a les americanes, més violentes que algunes coses que vam veure amb la reacció.
Hem de diferenciar, crec, entre violència i terrorisme.
Clar, és que, és obvi.
Que no és el mateix. No.
Que acabem perdent el fil amb aquestes coses, perquè o sigui, el tsunami, al marge de com s'organitzés, va acabar servint per desmobilitzar, encara que sembli contraintuïtiu. És a dir, el tsunami és un artefacte que es fa i convoca a l'aeroport per donar a la gent que estava, diguem-ne, assedegada de fer una resposta ciutadana forta a la sentència contra el govern de Carles Puigdemont, i es fa, s'ensenya només la punteta, s'envia la gent cap a l'aeroport, i perdem de vista que des d'aquell mateix vespre, quan ja hi havia gent a l'aeroport, el que fan els partits polítics, el que fan els portaveus dels partits polítics, alguns dels quals citats a la causa, és enviar la gent a les places dels ajuntaments a protestar, perquè diuen que lo important era demostrar que ens havíem mobilitzat, que ens podíem mobilitzar, etc, etc. I això porta a desenes i desenes de represaliats que són enviats a l'escorxador durant tota aquella setmana amb múltiples causes que s'han anat obrint i que moltes no estan resoltes, i per això, entre altres coses, es parla d'amnistia. I llavors, o sigui, aquesta mena d'esquizofrènia, de realitat paral·lela, en què el tsunami va servir, o sigui, en la realitat el tsunami ha servit per desmobilitzar, i estem parlant del tsunami com si fos una mena d'organització que va posar en joc l'estabilitat de l'estat espanyol, home, potser va portar mal de caps a uns quants policies, però precisament el problema és que no va servir com a mobilització, va servir per buidar per dins el concepte de no violència i el concepte de desobediència.
Aquí també hi ha una altra qüestió de la causa que genera confusió, i és que, bé, les accions de tsunami, i veurem com ho va articular en aquesta causa, si tira endavant, eren la convocatòria a l'aeroport, el tall de la Jonquera, la protesta, l'acció al Camp Nou que s'havia de fer. Clar, algunes... no estava darrere de totes les manifestacions. Ell no havia convocat les manifestacions que van acabar amb aldarulls al centre de Barcelona, per exemple. Quina una no estava convocada per tsunami. Els aldarulls, l'acció de protesta al Camp Nou era allò que havien de llançar unes pilotes, sí, havia de sobrevolar una pancarta. Al final d'aquell dia va haver-hi aldarulls. Però es pot vincular tsunami, o tsunami va convocar la manifestació que vam acabar amb aldarulls, no? Ells havien muntat una altra acció. Mm-hmm. El tema és que, segurament, a la causa el que es fa és relacionar tot el que va passar post-sentència, tots els aldarulls que va haver-hi en diferents punts, amb l'acció de tsunami, quan no hi ha cap convocatòria, no va haver-hi cap convocatòria oficial de tsunami.
Sí, però a mi em fa pensar molt amb el que va passar el 20 de setembre del 2017, que és que genera una manifestació espontània a davant del Departament d'Economia amb protesta per la detenció d'uns quants membres del govern, i que Òmnium i l'ANC decideixen anar cap allà, plantar un escenari allà al mig, posar-hi Mishima i Miquel del Roig a cantar, i desvirtuar la manifestació, i després enviar la gent cap a casa. Ens veiem demà al matí al passatge Lluís Companys.
Sí, però jo imagino llavors, la secretaria judicial...
És així.
La secretaria judicial va tenir que sortir pel tard.
Sí, bueno, també...
Però és que una cosa no treu l'altra, Joan. O sigui, no podem...
El que passa és que jo també parlava que es van desvirtuar, és a dir, o sigui, a mi em costa moltíssim de, per exemple, pronunciar-me tan fortament sobre el que era o el que pretenia tsunami, quan no en tenim ni idea ni de qui són tsunami, però després també posar-me en el lloc d'Òmnium o els dos Jordis, en aquest cas, aquell, i del que vam fer, no, és a dir, per desvirtuar, és a dir, amb una manifestació hi entra molta gent, i participa molta gent, no sabem quanta gent hi havia allà, quanta hi havia d'associacions o el que fos, i quan comença i on acaba una manifestació i qui intervé, però que potser ho vam fer perquè, entre altres coses...
No, jo ja t'asseguro que hi era abans que Òmnium i l'ANC es pronunciessin.
Sí, jo també hi era. I el que passa és que jo no sé exactament per què ho van fer. Entenc que desvirtuar no seria el verb que buscaven ells, però que potser ja tenien alguna idea de la reacció que podia existir, que potser nosaltres no teníem, també. Ho dic perquè, igualment, ja veiem que busquen l'escletxa possible per atacar, però que en aquells dies vam estar al caire en molts moments de que passés el que buscaven des de Madrid, de que hi hagués violència amb conseqüències com algun mort, per exemple, sí que és cert, i que això es va driblar. No ha passat, però si cal, se l'inventen el mort, com estem veient ara.
18 minuts i les 11, un moment, perquè tinc diverses coses a aquesta hora del matí al marge de morir-me. La primera, Antena 3 ha parlat una de les vocals del Consell General del Poder Judicial que ha signat la declaració. Jo pensava que aquesta gent parlava poc, però veig que... És Núria Díaz, defensa que no és una declaració política, sinó que volen cridar l'atenció de l'opinió pública.
cuando la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho están en peligro, los miembros de los consejos de justicia deben alzar su voz. Y esto es lo que hemos hecho, hemos alzado nuestra voz. No es una declaración política, no es tampoco un informe, porque efectivamente no conocemos el texto de la proposición de ley, pero sí es una manera de llamar la atención del resto de poderes públicos y de la opinión pública sobre lo que entendemos constituye un ataque al Estado de Derecho.
Segons aquesta magistrada, la llei d'amnistia farà que els independentistes, els líders, quedin impunes i creo que no cal esperar tenir el text per fer la declaració.
Se traslada un mensaje de que cuando interesa políticamente puede quedar impune una persona que ha cometido delitos, delitos muy graves, delitos que abarcan también lo que se considera corrupción. Es decir, estamos hablando realmente de una tergiversación de lo que serían los principios sobre los que se asienta nuestra democracia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aunque algunos puedan considerar que es prematuro hacer una declaración no conociendo la proposición de ley, creo que tenemos elementos suficientes para llamar la atención de la opinión pública sobre lo que consideramos un peligro para la independencia judicial.
Ho ha dit dos cops, llamar l'atenció, és que tenim jutges que poden opinar però que no són micos amb metralleta. És a dir, o ho semblen en alguns moments. Tu i jo podem opinar, llamar l'atenció i parlar, però un jutge, jo tenia entès, en un estat de dret, igual com hi ha militars que no poden sindicar-se en segons quines condicions o manifestar-se, etc, que els jutges no pot ser. Que hi hagi una persona que estigui impartint justícia i que a la vegada sigui part tan explícita. Ja ho sabem que tothom és subjectiu, perquè som subjectes.
Allò de que els jutges parlen per les seves resolucions va passar a la història fa molt de temps.
Sí, però trobo que estem vivint un capítol bastant explícit.
Vaig a donar una informació de servei al Consell General del Poder Judicial.
No és un òrgan.
Però ja ho hem dit més d'una vegada.
Bueno, és que com acabes de dir que són jutges.
No, però...
És qui ordena un dels poders d'aquest país.
No té influència el govern dels jutges.
Que és el poder judicial.
No té influència el govern dels jutges.
Joan, però la vocal diu quan interessa políticament es fan determinades coses i crec que ha dit que es posava en risc la democràcia. Quan no interessa políticament els membres del Poder Judicial poden estar ocupant un càrrec des de fa 5 anys que no els hi toca. I llavors és que no interessa i no passa res. Vull dir, no es posen d'acord per fer un comunicat i fer una declaració institucional dient estem aquí usurpant unes funcions que ja no són nostres perquè fa 5 anys que el nostre càrrec està...
En teoria dimitit el president, però no hi fan res.
Disculpeu que us digui una cosa. No sé què us sorprèn.
No us sorprèn.
Lamentablement no.
El problema és que us sorprèn.
No sé si podré dir una frase. Permeteu-me que us faci una molt, molt breu reflexió, que és, escolta'm, s'està pactant una llei d'amnistia que, per tant, té com a base, segons ha explicat un dels actors que està negociant, que és la part independentista, que un grapat de sentències que van haver-hi en aquest país no es basen en l'estat de dret, cosa que jo crec sincerament, perquè a més van ser judicis que es van emetre per televisió i que jo sàpiga, aquí, en aquesta casa, tenim també tertulians que han fet d'advocats d'aquelles persones que estaven en aquells moments encausades, que... A partir d'ara, deixaran de ser judicis justos per ser judicis d'ordre polític. Per tant, estem fent un pacte de govern en el que es considerarà que Espanya, perquè qui presidirà aquest govern, no ha sigut un país democràtic, i no deixa'm acabar, si us plau, i no ha sigut un país just amb una part de la població d'aquest país. Sí, i per tant, jo crec que és molt lògic i molt normal que a qui s'està assenyalant com a persona arbitrària que ha tingut una actitud política, que és els jutges, diguin, escolti'm, això no és així, dos, fer això és carregar-se l'estat de dret, perquè és exactament això, és convertir a qui protegia els béns públics de cremar contenidors o d'invadir un aeroport, com és la policia, en els dolents, quan eren els bons.
És qui va enviar
l'advertiment, per exemple, a Carme Forcadell, dient-li, escolti'm, vostè el que va fer no pot fer-ho perquè la llei no l'empara, és convertir-lo amb ell, no en protector de la llei, sinó en vulnerador de la llei. I això, disculpeu-me...
Però no és un estat de dret, Espanya. No és un estat de dret.
És greu, i per tant, és lògic que qui està assenyalant això que va fer vostè no és correcte.
Si el senyor García Castellón no existís i no obrís la boca, i molts altres, això et serviria, però no serveix per a Espanya. És a dir, és l'ou o la gallina. Qui comença desgastant i erosionant l'estat de dret? Qui assenyala jutges polítics que en comptes d'impartir justícia imparteixen venjança i que fan política, o qui ho fa? Per tant, aquí, aquí és que tu, si a vegades... Si no, ara deixa'm acabar amb una frase. És a dir, si Joan, a vegades tens un moment adanista.
Si ho manen
Joan,
tot.
Ara deixa acabar un moment, que no t'agradi. Tu tens un moment adanista. Tot sembla que va néixer ahir o avui mateix. No, fa molt que es critica això des de Catalunya. I s'ha fet molt...
No, des de l'independentisme.
Des de Catalunya i des de...
No,
només. És a dir, no només. És a dir, jo recordo també el PP, com al seu dia parlava com s'havia tret el senyor Gómez de Liaño de la carrera judicial pels estaments judicials manipulats pels socialistes llavors. Per tant, aquí tothom ho assenyala quan hi és. I el problema és a la carta, quan es queixen els uns o els altres, quan els convé. Doncs el problema està en que al final tots han assenyalat una justícia polititzada a Espanya que fa vergonya, i que és la vergonya en molts estats i que s'assenyala. És a dir, fa anys, cinc llargs, que s'ha de renovar un Consell General del Poder Judicial, on el seu president ha hagut de dimitir, un senyor, per cert, que havia treballat pel govern de José María Aznar, que es deia Lesmes, i és a dir, tot això, si fem com que no existeix, és a dir, i al final la culpa la tenen els que ho assenyalen, a més, aquest document que tu dius, que a més encara no està ni presentat com a llei, no diu explícitament el que tu apuntes, ja se'n cuiden bastant els socialistes de que no digui explícitament això.
A les portes del Tribunal Superior de Justícia, un instant, o et veu, s'hi ha convocat una foto unitària per denunciar la persecució contra el tsunami democràtic, allà hi tenim la Laia Colomer. Hola, Laia, bon dia, aquí hi ha la foto.
Hola, bon dia. Doncs mira, podríem dir que hi són pràcticament tots els partits sobiranistes. Veiem representants de Junts, hem vist el portaveu Josep Rius, també la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, des de la CUP, els diputats Carles Riera, Dolors Sabater, també per part dels comuns David Cid, els organitzadors. Aquesta convocatòria l'encapçala Òmnium. Ara mateix està parlant el seu president Xavier Antic, que una mica doncs denuncia aquestes imputacions d'ahir del jutge García Castellón per terrorisme per tot el cas de Tsunami Democràtic, però també hi ha moltes altres entitats, a banda de partits polítics, hi ha l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, també Irídia, hem vist Anaïs Franquesa, una de les advocades que més ha sortit parlant, també l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, el col·lectiu Praga, el Centre UNESCO Catalunya, la Comissió de Defensa de l'ICAP, per tant, moltíssimes entitats, fins a una dotzena, que s'han ajuntat a aquesta convocatòria de fotografia unitària en contra d'aquestes imputacions que es van conèixer ahir de l'Audiència Nacional pel cas de Tsunami Democràtic, una fotografia que s'han fet fa aproximadament uns 5 minuts en què tothom lluïa un cartell en què s'hi podia llegir el lema "protestar no és terrorisme". Aquesta fotografia, com dèiem, que aquest matí ha convocat de pressa Òmnium Cultural com a resposta a aquestes imputacions per terrorisme, recordem, a la causa de Tsunami Democràtic que es van conèixer ahir.
Molt bé, gràcies, Laia. Fins ara. Qualsevol novetat ens ho facis saber, d'acord?
Perfecte, fins ara.
Gràcies. Per cert, una fotografia de low profile pel que fa als partits polítics, que ha llevat de la CUP, que presenta el seu líder, Carles Riera, el Josep Rius de Junts, David Cid dels Comuns i Raquel Sans d'Esquerra Republicana.
Com els portaveus han portat, però vaja, no són carrers.
I la seva altra notícia ja no és nova, aquesta. És a dir, és molt bèstia el que ha passat amb el... Ahir ho comentàvem, que em vaig quedar pastamoniato amb el taxista mort a Travessera de les Corts per un motorista, per una discussió, una cosa terrible. Bueno, doncs demà Elite Taxi ha convocat una aturada dels taxistes de Barcelona de 10 a 12 del matí. Ho fan per protestar per aquesta mort. Durant l'aturada volen tallar la Gran Via des de la plaça Espanya fins a Bailén, Déu-n'hi-do, i el Passeig de Gràcia des de Rosselló fins a la Gran Via de les Corts Catalanes. Demà de 10 a 12 del matí. 9 minuts i les 11. Un segon, que et vau demanar la paraula i després encara vull parlar, no te'n vagis tu. Parlar de... del clero.
Ui,
del clero.
Núria López Vigas, doctora en biologia i experta en càncer. Premi Ciutat de Barcelona 2021.
Jo puc fer el que vulgui i si m'interessa la ciència puc ser científica. M'agrada molt la sensació de que estem obrint camí, que estem descobrint coses que ningú sap. Això és com una cosa que té la nostra feina, que és superfascinant. És una feina preciosa.
Les dones ja formem part del món científic i tecnològic. I tu també hi tens molt a oferir. Dona ciència, dona tecnologia. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876 0909 o a canviatendesa.com.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Ei, saps que si vens a Gestel t'emportes un smartphone gratis?
Sí, sí, ho has sentit bé.
Un Xiaomi Redmi 12 gratis, amb una càmera i una bateria superpotents. Emporta-te-la amb la fibra i mòbil 5G de Gestel. Però afanya't, que les unitats són limitades. Truca ja al 1510 i estrena un Xiaomi gratis. Vinga, truca al 1510.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Per què triar una única destinació si pots visitar-ne moltes en un mateix viatge? Amb Celebrity Cruises gaudeix de les teves pròximes vacances en un resort de luxe sobre la mar i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Cort Inglés. Consulta les condicions i reserva ara el teu creuer a Viatges al Cort Inglés.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i les 11, no? Si ara estem aquí, ha arribat Benet Iñigo, li surt aquesta vena dels castellers i tal, no sé quantos, i has de fer una teoria política del tema dels castells.
I tinc museu de les coses.
Interessantíssim, per cert.
I tinc museu dels castells a Valls, eh?
Interessantíssim.
Que és ironia.
Què?
Que és ironia.
No, no,
interessantíssim.
No, no, interessantíssim. Que no, ironia. No, no, contrari, interessantíssim. Em sembla molt interessant el tema de com es reparteixen políticament cada colla.
No, jo, per reprendre el fil de lo de l'amnistia, només volia dir una cosa, que no entenc la convivència de dos arguments. És a dir,
no és una convivència de dos arguments
que a continuació exposaré. No, o sigui, no hem quedat, Joan, que Espanya és un estat de dret i que per tant els mecanismes judicials funcionen. Doncs si la llei d'amnistia és tan perniciosa per al propi estat espanyol, ja sortirà al Tribunal Constitucional i aleshores anul·larà la llei i estarem tots tan contents. Si no, si l'argument contrari és que no, perquè el senyor Cándido Conde Pumpido l'han posat als socialistes precisament perquè aprovi l'amnistia, llavors potser sí que hem d'admetre que la justícia espanyola està polititzada i que no té prou garanties, diguem-ne, d'independència dependència del poder polític establert. Per tant, o una cosa o l'altra.
No està pràcticament a favor ningú, que és que efectivament els jutges siguin escollits per jutges. O si no, que s'apliqui el model nord-americà, que els polítics com el president nomenen els jutges del Suprem, que seria el constitucional, però llavors són de per vida i per tant guanyen independència.
O si no, són de per vida, passen 5 anys.
Clar. O si no, Joan, hi ha una alternativa que és complir la llei. Tanta boca que es va omplir el PP en el seu dia, si no passen aquestes coses, que en teoria ara diu que vol, que és una excusa per no complir la llei i per no desbloquejar un Consell que controlen, el que podrien fer és complir el que marca la seva sacrosanta Constitució.
Molt bé. Escolta'm, Clero.
Ai, l'altre. Cony.
Que... Us recomano una pel·lícula que es diu El corazón de l'Àngel. I si... Jo, és que quan veig Recuperar-lo me'n recordo de Robert De Niro. I no explicarem res més, que qui ho vulgui, el que la vegi, després la pel·lícula...
Sí, sí.
Rocco Varela, eh?
No l'has vist, tu?
No.
Mira-la i m'entendràs. Atenció al que deia Rocco Varela quan li va preguntar per l'amnistia.
Está claro que la doctrina sobre la secesión unilateral es clara, no es aceptable desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia una secesión unilateral. Ese es el principio, diremos, ético de moral social que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar este asunto, ¿no?
Yo debo, yo que m'estan, com deia García, m'estan, ja he perdut l'afició, acabaré perdent la fe.
Bueno, però això és nacionalcatolicisme que a Espanya ha existit sempre, eh? És a dir, quan va haver-hi aquí una època, jo recordo un llibre del Salvador Cardús sobre una església en Folre i Manilles, que va haver-hi una època on hi havia el bisbe d'Eix a Solsona, el bisbe Guix a Girona, havien viscut el bisbe Jubanyo, el bisbe Carrera, és a dir, hi havia una mínima voluntat, i aquella campanya que s'arrossegava històricament del volem bisbes catalans, de diferenciar-se o de tenir fins i tot una conferència episcopal catalana, que va acabar no res, amb unes mitges tintes, la reacció a Espanya era en clau de no el que és el poder a l'Església, que es divideix per diòcesis i les conferències episcopals, sinó d'Espanya, és a dir, el mapa d'Espanya. I per tant això ha existit sempre, van haver-hi la transició bisbes com Tarancón, que van intentar fer una obertura i han estat estigmatitzats, i fins i tot a dia d'avui hi ha una dreta ultramuntana que connecta totalment amb Rocco Varela, que té el mateix arcabisbe Omella com un independentista. És que és dir-ne molt, és a dir, i per tant en aquests marges ens estem movent, és a dir, hi ha una sèrie de gent per la qual allò de la catòlica Espanya encara existeix i
amb tanta conspiració com veus,
tot ho veus conspiració, Joan,
deus passar una vida,
no,
passar una vida molt densa,
no, Joan,
deu
ser
però,
que veus fantasmes
però només diré, arreu, només diré una cosa de l'argument que has dit. Em sobta que no t'agradi el que diu Rocco Varela, però a la vegada sembla que defensis que hi hagi una conferència episcopal catalana perquè diguin exactament el contrari.
O sigui, és a dir,
si els capellanets són indepes, són cuquis.
Capellanets.
Si els capellanets no són indepes, aleshores són tota aquesta
rista de coses que has dit. Tot això, com el de l'aspiració, t'ho muntes tu al cap. Jo he descrit